Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la revolució. Suposo que ja us heu adonat. No sóc la Chantal Llavina, la veu que us ha saludat durant els 327 programes anteriors. Sóc Adam Martín i avui presentaré el Revolució i ho faré fins que faci falta. Segur que a través de les xarxes socials o a l'entrevista que aquest Nadal li vam fer al matí de Catalunya Ràdio heu sentit que sabeu que la Chantal no podrà presentar el Revolució durant uns mesos. Demà la Chantal sí que serà a l'estudi per explicar-nos personalment la lluita que comença i que li permetrà tornar d'aquí uns mesos recuperada i amb més força que mai. Per tant, demà en parlarem, però de moment ara arrenquem i ho fem amb els quatre motius que us oferim per quedar-vos al Revolució.
Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música.
Motiu número 1. Avui coneixerem molts dels secrets de l'APM de TV3. Parlarem amb el seu director, l'Aniol Florença, i la reportera Nerea Sanfe. Com comencen el 2023? No us perdeu la conversa. Motiu número 2. La realitat virtual ens està començant a transformar la vida i encara no hem vist res. Avui ens visita Fredo Sanz, un dels grans experts en aquesta tecnologia, el creador de projectes com Dalí Cibernètic, un tast espectacular de realitat virtual. Motiu número 3. Intuïció o anàlisi de dades, improvisació o algoritmes. Amb Fernando de la Rosa analitzarem els pros i contres d'aquestes preguntes i, el més important, les respondrem. I motiu número 4. Amb la Núria Aymerich descobrirem la importància de la innovació cromàtica. Què vol dir això? Doncs, per exemple, saber com es decideixen quins colors impactaran a la indústria tèxtil els pròxims anys. No us perdeu la secció perquè segur que us sorprendrà. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos! L'any 2004 començava TV3, un programa que s'ha convertit en un clàssic durant gairebé 20 anys, que es diu aviat. L'APM ens ha ofert milers de vídeos, frases i situacions que només poden acabar d'una manera, fent-nos riure. És el programa d'entreteniment més veterà de TV3 i jo diria, tinc la sensació que té corda per estona perquè està comandat per un equip amb les idees i el talent necessaris per continuar mantenint el llistó molt amunt. De fet, gairebé podríem dir que ha deixat de ser un programa de televisió per convertir-se en un generador de continguts que poden ser consumits i gaudits en qualsevol plataforma i en tot moment. 24/7, 100% humor. Aniol Florença, director de l'APM, molt bona nit.
Bona nit, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Piles carregades per començar l'any?
Les estem carregant.
Aquest procés?
Sí, estem en procés vacacional d'una setmana, que se'ns ha posat molt bé, i estic carregant bateries. Tothom ho està fent.
Una setmana de vacances, no queixaràs?
No ens queixem. Home, hem arribat al desembre derrapant fort, amb molts programes que hem hagut d'anar traient del forn, i ens ho mereixem totalment.
Ja, perfecte. Això sempre ho diu tothom, eh?
No, però jo crec firmament que ens ho mereixem.
Escolta, ara que arriba crisi, malauradament, de fet estem en plena crisi, però hi ha molta necessitat de riure, no?
Sí, jo crec que sempre, eh? Fa temps crec que n'hi havia més. Potser des de procés i pandèmies hi ha hagut com l'humor s'ha anat com, no sé, endurint una mica, però jo crec que sempre és necessari unes bones rialles.
Per cert, felicitats per aquest premi de TikTok.
Molt bé, moltes gràcies, sí.
Premi al millor partner de comèdia, els premis For Your Fest, de fa unes setmanes.
Sí, és uns premis que van organitzar TikTok Espanya, que ens van nominar sense saber-ho i ens la van atorgar sense saber-ho també. Vam anar allà i vam anar veient qui desfilava de nominats i vam dir, bueno, anem a sopar ara, anem a fer un tapeo, i ens el van donar i, bueno, vam flipar bastant.
Veu anar sense saber que us el donaven?
Sí.
Quins nervis, no?
realment no, perquè vam anar allà a fer relacions públiques i normalment a vegades els premis t'avisen que te'l donaran perquè hi puguis anar.
Sí, per
nosaltres
això
vam anar allà perquè ens van convidar.
Et vesteixes bé, poses sí, americanes,
sí,
saps?
Sí, sí, sí. No portava gens de flow jo. Allà hi havia, allà hi havia molt de flow i me'l vaig deixar tot a casa, però ens el van donar i vam flipar, va ser molt divertit.
Escolta, l'APM ha deixat de ser un programa de tele, clàssic, sí. Per ser una mena de fàbrica de continguts audiovisuals que s'emeten per tot arreu, tele, xarxes socials, per on sigui. La idea una mica és aquesta, no? Va començar sent un programa convencional i ara us heu pujat a la onada i esteu a tot arreu.
Sí, de fet, però això és com una mena de les qualitats que té l'APM com a marca, que és s'adapta molt als nous formats i s'adapta constantment al canvi. Fa temps vam fer una websèrie, una sèrie de, només per internet.
De la qual n'eres guionista,
sí,
no?
Sí, i anem evolucionant. Vam fer un fals tràiler, també, com si féssim la pel·lícula de l'APM fa un temps, també. Ens anem adaptant. I un d'aquests processos d'adaptació passa per fer contingut per aquest multivers de l'humor, que en diem, que és tot el que generem a xarxes socials paral·lelament a la tele.
Multivers de l'humor?
Sí.
Seria?
Li hem posat aquest nom, ara que els multiversos estan a l'hora del dia. Sí, fem contingut no només a la televisió, sinó a tot arreu. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter...
Però això és una bogeria, de tota manera, no? Perquè cada quan pengeu contingut nou, per exemple? Sempre, cada dia. Minut.
Sí, a veure, però el contingut nou també pot ser un tall que s'acabi de treure. A vegades el que ens passava és que, per exemple, el programa és dijous, traiem un tall molt bo dilluns, però clar, si t'has d'esperar a dijous per emetre aquest tall... veies que es viralitzava per altres fonts.
Sí, sí.
A Twitter, per exemple.
És que tens dos minuts perquè no es viralitzi,
clar,
segons com.
Llavors, què passa? Veiem, no sé, ja que tenim el valor de que algú està mirant la televisió de Castilla-La Mancha, si es genera un tall molt bo allà, al cap de 10 minuts ja el podem estar penjant. I som nosaltres la font de viralitat. Fa temps l'APM de tele era el més viral que hi havia, perquè no hi havia tampoc xarxes socials, no hi havia aquest boom. I la gent deia, ostres, aquest tall l'he vist a l'APM. Ara fa molt de temps que no ens diuen això.
Clar,
per què?
Clar.
Perquè ens roben els virals. No ens els roben, però els publiquen primer. Llavors, tenim una mica aquest afany de, això ho he vist a l'APM, un viral, un muntatge, un mem... No, la pretensió no és ser virals, és simplement que soni la nostra marca. Perquè a mi em fa molta ràbia quan ostres, sí, ara sóc el director de l'APM. L'APM encara el feu? Encara el feu, fa 19 anys que el fem i encara no ha mort. Vull dir, sí, encara el fem. I em fa molta ràbia, això. O sigui, aquesta viralitat més casolana, que la gent sàpiga que encara fem l'APM.
Ara, ara.
És aquesta. L'objectiu del multivers una mica és aquest. Això i arribar a generacions que potser no estan tant a la televisió.
Val, sí, que també passa això una mica. Però jo sí. No sé si arribaran a la televisió o es queden amb el consum a través de xarxes i a través d'altres mitjans. No?
Clar, és que generacions com la Z, per exemple... ja no és que preguntin si encara fan l'APM, és que pregunten què és l'APM. La gent no, aquesta gent no ha crescut amb APM a la tele. Llavors, tu els has de donar contingut a TikTok, per exemple, de la marca APM perquè consumeixin APM, perquè no consumiran televisió, consumiran TikTok. Llavors, és una mica la idea del multivers és aquesta, és impactar a diferents generacions i intentar que l'APM continuï viu en l'imaginari col·lectiu de la gent.
Però, per exemple, quan es genera un contingut nou i decidiu que és digne de ser APM...
Sí.
Com decidiu on va, no? Aquest el posem al TikTok, aquest no, aquest el deixem per...
Clar.
Com ho feu?
Tot això encara estem en procés de descobrir, perquè al final...
No en teniu ni idea, és intuïció, bàsicament. El que m'estàs dient és això.
No, té un punt d'intuïció, però, per exemple, si el tall és llarg, no anirà mai a TikTok, perquè TikTok és com un zapping vertical. Llavors, TikTok són vídeos de 15 segons, 20. 20 ja és molt llarg, ja. Llavors, si el tall és curt i es pot vendre curt, a TikTok. Si el tall és llarg, a Twitter. Si el tall... implica unes generacions més grans o és un tall més de cultura general, potser va directament a Twitter. Si és una cosa més tonta, aniria a TikTok. Més humor ràpid i fàcil. Llavors, seleccionem quin tipus d'humor a cada plataforma.
Com planifiqueu, per exemple, una setmana de multivers APM, si és que hi ha alguna planificació?
Hi ha planificació perquè hi ha continguts fixes, com videoblogs, directes de Twitch, i sí que planifiquem tots aquests continguts. El que no planifiquem és el que es va generant durant el dia, o entrem a la redacció... mirem quins temes són els temes del dia i potser fem algun muntatge, potser fem alguna cosa. I això no ho planifiquem tant.
¡Oh, qué potencia! ¡Han colgado la pelota!
Estamos para arriba, al lado de las flores amarillas.
A ver, buscando una pelota porque es que el ayuntamiento, esto es una vergüenza. Es una vergüenza como no tienen los exteriores del campo.
Aquest segur que l'identifiqueu, eh?
¡Para arriba, Paco!
Hombre, por Dios, que un balón vale más de 20 euros.
Té context.
¿Ves cómo estaba yendo? Yo te dije...
Hòstia, és de lo millor que hi ha a la tele, això, eh?
Què has de dir? Però sí que és veritat...
Però és que sou molt fan del Samatao Paco, eh?
Però és que, jo crec que una de les grans coses de l'APM és que ha aconseguit arribar a l'ADN, pràcticament, clar, de la gent. Ja no és el record, ja és directament que això tenim impregnat a la sang. No?
Són els primers memes que es van fer, sí, a Catalunya i a territori espanyol, també, perquè hi ha molta gent de fora de Catalunya que veu l'APM, o hi ha gent que ens diu, ostres, he après a parlar català gràcies a talls de l'APM. Llavors, aquests primers memes era l'APM d'abans. I això té aquest valor històric i d'hemeroteca, també.
Abans estàvem parlant de tot el volum que genera a nivell de totes les cadenes de televisió i altres llocs que a vosaltres us proporciona material. Però, clar, com s'organitzen tots aquests talls? Hi ha un equip humà potent al, sí, darrere, que està visionant, que està fent coses, sí, però també ordinadors... com funciona això?
Fins fa relativament pocs anys, 4 o 5, fèiem servir... els talls els gravàvem amb DVDs físics.
Fins fa 4 anys?
Sí, 4 o 5. Sí, perquè era un funcionament que ens anava molt bé. Diu 4 o 5, potser diu 6 o 7, però vull dir, tampoc fa gaires, eh?
No.
Jo, per exemple...
Va tot molt ràpid.
Va tot
és
molt
que igual
ràpid.
En aquella època ja era sí, el que es portava.
Jo vaig començar de redactor a l'APM, i des de llavors fins fa això, relativament poc, fèiem servir DVDs, i ho indexàvem DVDs i en una base de dades. La base de dades la mantenim, però ara s'indexa directament en un Dropbox, una mena de cervell enorme que hi ha, de capacitat infinita, i els talls van allà. I allà és la nostra hemeroteca. Quan s'agafen els talls dels visionadors, es pengen en aquest arxiu i després s'escriuen a mà perquè es puguin trobar fàcilment.
Però segons quin... Clar, el redactor ha de muntar les coses d'una manera concreta, ha de dominar molt el material que té a la seva disposició...
Clar, per una banda hi ha...
I ha de saber-lo buscar, també.
Clar, per una banda hi ha el visionador-redactor, que és aquesta persona amb un criteri humorístic que no està mirant la tele com la miraria a casa, i aquesta persona selecciona aquests talls. Aquests talls van a la base de dades o es comparteixen amb l'equip, i després hi ha l'equip de guió que agafa aquest material i el transforma en un tràiler, un anunci de cachondeo, o hi posa frases pel mig de la PM... És això, al final, al treballar en redacció també hi ha molta simbiosi i els talls no cal anar-los a buscar sempre l'arxiu. A vegades et ve un redactor i et diu, ostres, mira aquest tall, perquè això pot ser un bon defensor de l'espectador, que és aquesta secció que tenim de, no, de destacar, de denúncia, aquesta secció que tenim de denúncia. Llavors el guionista ho agafa i ho acaba remuntant.
De quants vídeos estem parlant?
Al dia, a la vida...
No, dels que teniu en arxiu.
Ostres, no ho sé, crec que pot haver-hi tranquil·lament mig milió de...
Inventa-t'ho.
No, 500, sí? Sí, jo crec que hi ha uns 500.000 talls o alguna cosa així, sí.
500.000?
Pensa que jo sol, en els 2 anys i mig que vaig estar visionat, vaig treure 12.500 talls ja.
Ostres.
Jo, eh?
Sí, sí.
I des de fa...
Però això és perquè és molt treballador o perquè
no,
ja és
perquè...
això?
I perquè mirava molt Telecinco abans que ens...
Abans
que ens prohibissin treure a Mediaset els talls, jo mirava molt Telecinco i traia 40, 50 talls diaris. Però t'ho imagina, no? Amb aquest volum, amb 6 visionadors que hi ha hagut cada any i 20 anys, clar, el volum és espectacular.
No farem les mates ara, perquè no ens sortiríem tampoc.
Mig milió, ben bé, hi pot ser.
Tinc una denúncia, abans parlaves de denúncia. Jo de vegades he sortit a l'APM.
Sí.
Però no mai parlo. Faig... Posa'm una frase, per favor. No ho sé.
Genera...
Ara que tinc aquí, saps?
Bueno, genera un tall o genera una frase.
No, escolta, hi he fet molta tele. Agafa qualsevol... Busca-ho bé, vale, que algun tall trobareu.
Vale.
Home, no! Ja està bé.
Soc Nerea Sánchez, de Godella, i estic on falla. Bé, que des de l'APM m'han encomanat la missió de descobrir com funciona Catalunya. I jo vos he de dir que no entrevistaré a la gent del poder, entrevistaré a la gent del poble. Per això estic en el mercat de Granollers, jo, recuerdos? I m'acompanyeu a veure com funciona?
Meravellós, és que el deixaria, però no pot ser. Aquesta veu que sentim és la d'un dels grans fitxatges recents de l'APM, és la Nerea Sánchez, que volem també que s'afegeixi a la conversa. Nerea, molt bona nit.
Bona nit, què tal?
Molt bé, a la Nerea la tenim per Zoom. En aquest, precisament, en aquest Catalunya on falla, al mercat de Granollers, aquella senyora que diu que viu a Santa Eulàlia de Rosana, en una organització.
Bé, per lo menos no era l'única jo que m'equivocava en els noms i en les coses, saps? Perquè jo anava a Granollers sense tenir ni idea.
No, clar.
És que aquest és el valor una mica de la secció de la Nerea, que és que...
Que va una mica perduda, no? Per Catalunya.
Sí, la portem a llocs de Catalunya, a llocs emblemàtics, perquè conegui. Fem com un making of. Com se hace Catalunya.
Sí, com se hace.
O sigui, no és guió, realment ella va descobrint a mesura que ho va fent.
Sí, perquè ens feia molta gràcia aquest format. que és que i a més, a veure, la Granollers és el primer programa, que el primer reportatge de la Nerea fora, i mira, també potser estava més nerviosa, però que al final és això, el valor que té és plantar una persona tan carismàtica com ella a qualsevol lloc de Catalunya emblemàtic.
Meravellós.
I juguem.
No, és que clar, a més, et trobes una senyora com aquella, per exemple, que viu en una organització, i aleshores, clar, la combinació és meravellosa, no?
Que jo soc fan de les senyores, de senyors. A mi la gent major, jo crec que tinc un, com un imant. Aleshores, Aniol, corregis-me, però en tots els reportatges tenim alguna persona major que sempre ens dona momentazos.
Sí, sí, però és que és això que diu, té un magnetisme a la Nerea perquè li vinguin a explicar misèries, la gent, o li vinguin a explicar... És com la neta que tota senyora vol tenir i van allà i li foten la xapa, li foten les xapes, però clar, això ja ens interessa perquè genera talls també. I per això també els reportatges tenen aquest valor.
Clar, tinc aquí una pregunta, però ja l'has contestat. És un bon fitxatge a la Nerea per la PM?
Sí, home, boníssim.
Clar.
Per mi, sí.
No, m'emociona perquè he de dir que jo sempre he sigut fan de la PM des de ben menuda, el que estàveu comentant abans, no? Que l'PM abans de que existissin les viralitats en xarxes socials eren els vídeos virals. O sigui, nosaltres, quan podíem veure TV3 en València, que ara no la podem veure, malauradament, encara, a dia d'avui, la PM era l'hòstia. Vull dir, jo recorde dels meus pares posar-lo i dir, buah, és que és el meu programa favorit, saps? Aleshores, quan em va telefonar la nit, era, mira, que si vols entrar al programa, i jo, com? Espera un moment. I va ser pues, molt emocionant.
És que...
I, jolín, a més tu ja 3 o 4 anys ja hi sent prou en l'APM, o sigui, ja me coneixien la meva faceta cabra loca, per dir-ho d'alguna manera, aleshores jo crec que era arredonir, no, el cercle de... Va, Nerea, has dit tant que mira...
Sí, és clar, la Nerea no va fer falta que fes entrevista de feina perquè teníem talls de la Nerea. O sigui, ja sabíem, ja havíem,
home,
havíem visionat a la Nerea al carrer, ja sabíem com treballava al carrer, per això la vam voler que...
Per la Nerea encara ho és, vull dir, era molt famosa, era molt coneguda a YouTube, i vaja, a les xarxes la gent ja et coneixia d'abans, a més, no?
Sí, clar, jo treballava, bueno, i treballé també en Apunt, en la televisió pública valenciana, i també en xarxes, bueno, jo és que no sé si és roí, bo, no ho sé, però jo soc com, tal qual m'estàs escoltant ara mateix, tal qual me ponen reportatges de la PM, jo soc aixina. O sigui, aleshores jo crec que això és un punt a favor, no? Que tu me soltes en algun lloc i m'ho passa bé. És, Nerea, jo a vegades li dic a Aniol, ui, què tenim? Què farem? I me dona 4 tips i me diu, però has de ser Nerea sent Nerea. I ja està. Aleshores és lo guai, no? El divertir-me.
Sí. Clar, és meravellós, no et preparis, sigues tu, no?
Sí, no, li explico una mica on va, perquè jo què sé, vam anar a la fira de la Bet d'Espinelves, li expliques una mica on vas, perquè li estem enviant cap allà i tal, però què li has d'explicar? Quin guió hem de fer?
Res, a Bet, Espinelves,
ja està,
gent.
Fira, gent, Nadal, turisme, ja està, i versus a Bets, ja està, lieu-la. I la Nerea és una persona que la lia on sigui, llavors és molt agraït treballar amb ella.
Tenim més talls.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es su nombre?
Felisa Morales.
Señora Felisa, tranquilita, tranquilita. Si
es que tengo Parkinson.
Sí, señora Felisa, tranquilita, tranquilita.
Si es que tengo Parkinson.
La senyora Felisa estava tremolant de mans, això,
clar,
perquè és un vídeo,
La gent que no ho hagi vist, sí.
I el reporter li diu, tranquil·la, tranquil·la, diu, que tengo Parkinson. És un, el que en diem xof.
És un xof, sí. És un flasca, és una cosa d'aquelles, sí. Fica el peu fins a la galleta.
Sí.
No es fica el peu a la galleta, es fica el peu a la piscina directament,
sí, és aquell,
no?
Aquell gif de Homer Simpson amagant-se als arbustos, doncs és això.
Nerea, jo suposo que quan va rebre la trucada de qui fos de l'APM, no sé si va ser l'Aniol, Diu, l'Aniol, diu, jo, vaig dir jo.
Sí, va ser l'Aniol.
Per proposar-te, vols formar part de l'APM, tenint en compte que formava part del teu imaginari, devia ser una proposta meravellosa, no?, de rebre.
Bé, clar, jo, el primer que vas pensar vas dir, esta gent no està bé. Esta gent, no sé, vull dir, què jo diria? Jo, el primer que vas dir va ser, Aniol, tu saps com sóc jo? Tu saps com m'expresse, com treballe, com tot? I no, mira, que no em fa falta, vull dir, ja t'hem vist, volem que estigues ahí. I jo, clar, jo vaig telefonar directament a ma mare i ma mare me diria, què? Però, Nerea, no, és una broma. I jo, no, mama, és en serio, és de veres. I va ser, pues això, meravellós, perquè és de veres que jo estava fent tele en directe en Apunt, que també el directe dona la màgia de que passen coses brutals, però també m'havia fer humor.
Clar.
Sense fer-ho apostes, vull dir, clar, sent jo 100%. Aleshores, la PM m'ha donat aquesta oportunitat, no? El dir, Nerea, pues on falla.
Sí, sí.
Diner. A tope.
Em sembla molt. Deixa'm que li pregunti un moment a l'Aniol per seu llibre, perquè aquest senyor, a banda de dirigir l'APM, també no sé d'on treu el temps.
Ara ja no el tinc, aquest temps, eh?
Perquè, clar, tot ara això ja que ens explicaves de 500.000 talls, n'has fet 12.000 tu sol, és que no sé com tens temps per escriure.
Abans en tenia, ara ja. No, ja
n'has publicat 3, l'últim va sortir, crec que al setembre, sí. Ja podem dir l'any passat.
L'any passat.
És el primer que ho dic en directe. Es diu Lladrucs a les estrelles.
Sí.
És una novel·la així d'humor, però de crim, també.
Sí, és una barreja de suspens i thriller i humor molt negre. I a mi m'agrada dir que és com un capítol de crims dirigit pels germans Coen, perquè la gent s'imagina una mica el tipus de personatges i situacions que hi haurà.
Hi ha una productora de cineporno que es diu Trampera Matinera, no?, en aquesta novel·la?
Sí.
Per això una idea, eh?
Sí, sí, sí. És la lluita d'un tio de 30 anys que vol marxar del poble on ha viscut tota la vida i que crea una productora de cineporno, amb la idea de penjar escenes curtes a internet. Estem parlant de finals del 90, del 99, i amb aquesta idea crea una productora de cineporno que es diu Trampera Matinera, però en el primer rodatge filma una cosa que no ha de filmar i aquí es comença a embolicar tota la trama, on l'esquitxa de forma espectacular, de sang, de cadàvers... Bueno, és una liada molt grossa.
Jo sent porno parlaré d'esquitxa com a paraula. No, ja. Ara aquí no
ara,
la faria servir.
Ara, quan t'he dit, ostres...
Aquesta
però,
paraula.
El porno és un detonant. No hi ha escenes de sexe.
Aniol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molta sort amb aquest 2023.
Merci.
Molts èxits. Nerea, tu també. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i un plaer. I jo no pido la pena, per favor.
Sí. Sí, i tant, tots ho farem.
Encara fem l'APM, sí.
Què és l'APM?
Sí.
Què és l'APM?
Què és? És un programa de televisió?
Sí, i encara el feu.
Ah, hem estat parlant una estona ara. Moltes gràcies, una abraçada,
gràcies.
Que vagi molt bé.
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Avui amb nosaltres Alfredo Sanz, que és CEO de Universe, un gran creatiu i expert en realitat virtual. Molt bona nit.
Bona nit.
Alfredo és un dels creadors de la mostra d'Ali Cibernètic, que està triomfant a Barcelona, a l'Ideal Centre d'Arts Digitals, a Poblenou en concret, i que també ha treballat amb el Barça i amb molts altres projectes, i que, com deia, més expert en tot això de la realitat virtual, que cada vegada està més a prop, més a tocar, i el fem servir amb més coses, no? I, a més, a una velocitat extraordinària, no? Cadascun dels canvis... T'he fet 3 preguntes en una. Contesta el que vulguis.
Doncs sí, és una tecnologia que canviarà les nostres vides. Estem només al començament i ja podem veure coses molt interessants d'aplicacions de la realitat virtual a àmbits, sectors molt diferents. I per exemple, un d'ells és el Dalí cibernètic, no? És com la realitat virtual obre una nova finestra al món de la cultura. L'equip de l'Ideal han sigut pioners, però en aquest cas és la primera vegada que ja la gent es trobarà amb una experiència de realitat virtual col·lectiva. Fins ara era
més individualitzada.
Sí, exacte. Tothom assegut a la seva cadira dins de la seva bombolla virtual. I ara és una experiència que si vas amb la teva família, la teva dona, els nens, tothom té un avatar i et trobes al mig d'aquest viatge oníric al món del Dalí amb tothom al voltant teu i això canvia moltíssim.
Clar, suposo, la gent n'està al cas, però per si de cas, és una... per entendre's, ho explicaré molt malament i tu em corregiràs i la dia sembla una mica aquesta, eh? És una exposició del Dalí? És anar a veure obres del Dalí? El que passa que la diferència, a diferència d'un museu que tu vas i veus un quadre que el tens penjat d'una paret, és que aquí formes, estàs immers directament en l'obra, no? Rodeja, forma part dels 360 graus i de tota l'experiència, no?
Sí, sí, en el cas... El punt és la immersivitat, no? Et fiques dins del món del Dalí, no hi ha obres físiques, ningú es trobarà amb un quadre, una escultura del Dalí, sinó un contingut digital creat a partir de... inspirat en les seves obres. I amb això es crea un nou tipus de contingut, un nou tipus d'experiència cultural, i això és allò que és molt interessant, perquè és un pas endavant per explorar el món d'un artista com el Dalí.
Clar, més tant portes només l'experiència de veure art, que això sempre està bé, sigui com sigui, la forma i el lloc que tris, sinó aquesta experiència immersiva d'estar ficat al mig d'això, que això segurament... et dura més temps, no?, l'experiència, l'impacte de l'experiència?
Perquè és molt diferent. És molt diferent per la gent. Tots hem anat a museus i hem vist pintures i escultures, però quan et fiques dins d'una experiència d'aquest tipus, és nou. I t'agafa, és una sorpresa, és un impacte molt, molt important. I clar, com no estem acostumats a aquest tipus de nou productes culturals, doncs la gent es queda molt... li agrada molt. I això és el començament d'un nou camí.
I a més és una manera molt atractiva d'apropar els més joves, les criatures, a experiències artístiques diferents, que no són només estar en un museu, que també té la seva funció, però que és diferent i ja està. No?
Sí, però et diria que, i això et sorprendria molt, si vas a l'ideal i et quedes un moment observant la gent, hi ha molta gent gran.
Totalment, clar.
I els hi agrada molt. I per ells ho han adoptat d'una forma molt natural, quan és una cosa molt digital, molt avançada.
L'experiència aquesta la podeu veure, com dèiem, al Dalí Cibernètic, a l'Ideal Centre d'Arts Digitals. Parlem de Dalí.
Una polla xica, pica, pallerica, cama, torta i becarica va tenir...
Clar, aquest polla és el mític polla xica, becarica del Dalí, que era una persona que també estava molt ficada en noves tecnologies, perquè també recordem que va treballar per Disney i fer dibuixos animats. Dalí seria una persona que entraria al metavers, que estaria molt d'acord amb el metavers, creus?
Dalí seria un creador del metavers. Seria un pioner del metavers. Si visqués ara, el Dalí ja portaria 15 anys, 20 anys, experimentant el metavers, sense dubtes. Això és lo interessant de l'exposició Dalí Cibernètic, perquè mostra com aquest home tenia una visió de la tecnologia, no? I com el seu món era una altra realitat. No tinc cap dubte que haguessi adoptat, no?, la realitat virtual.
Al novembre, el Sitges Next, que és un festival dedicat a impulsar la innovació en comunicació de marques, agències, startups i creadors tecnològics, vas fer una ponència amb un títol molt curiós. Per què el metavers li agrada tant a la meva mare?
A veure, la meva mare té 78 anys i com molta gent de la seva edat... han patit una mica amb el canvi de paradigma de l'internet, no?
Sí.
Però a poc a poc s'hem ficat dins i ho fan servir. Però clar, ara parlem de conceptes que són una mica més abstractes, com criptomonedes, blockchain, NFTs, intel·ligència artificial i tot allò. I clar, quan tracto d'explicar a la meva mare com funciona tot això, com canviarà les nostres vides i tot, li costa una mica. Però quan ha vingut al nostre despatx a provar les nostres demostracions de realitat virtual, quan ha provat el Dalí, doncs de cop tot és clar. Perquè aquesta realitat virtual és una realitat molt senzill entendre el que passa. Sí, estàs caminant dins d'una altra realitat i en lloc de gent hi ha avatars que són aquestes persones, i jo, doncs jo camino i...
Com està de lluny en normalitzar l'ús del metavers per tenir una vida, no sé si dir alternativa, perquè en definitiva seria la mateixa, no? Però per fer-la servir de manera natural, de manera normal, ara mateix. Si haguessis de fer una aposta i dir el metavers el farem servir tots, o la majoria, de manera natural d'aquí 5, 10, 15, 3 anys.
Pensa el 98 del segle passat, no? Mm-hmm. I quan parlem d'internet, no? I qui ho farà servir? Qui? I clar, penses, no, tothom, però a poc a poc, però, saps? I es necessita, es requereix un temps, no? De penetració d'una tecnologia, de que la gent tingui el hardware a casa seva per poder aprofitar aquesta tecnologia.
Però no serà una cosa que arribarà i passarà, és una cosa que quan arribi es quedarà.
Sí, sí, sí. Penso que serà un canvi profund de les nostres vides, de com treballarem, com les nostres relacions socials, les nostres... Sí, serà un canvi molt important, com ha sigut l'arribada de l'internet i dels smartphones a la nostra vida. Serà el mateix.
Posa'm algun exemple per acabar, algun exemple concret de com farem servir el metavers quan estigui normalitzat el seu ús. Podem anar a l'escola, al metavers?
Sí. Sí, sí, clarament. I podrem treballar, i podrem compartir coses amb altres persones. És com un internet amb tres dimensions, que tu pots estar dins d'aquest internet, no? I doncs amb representacions que són avatars molt realistes, amb entorns molt realistes, i doncs imagina una empresa amb el seu comercial, no? presentant els seus projectes, un showroom virtual que es connecten i que ho visiten persones d'arreu el món, com ho fan ara una pàgina web, no? Doncs el mateix, però tridimensionalment, amb una presència, amb el comercial que està aquí, que rep a la gent, qui ho explica, etcètera, etcètera. Totes aquestes coses.
Un món realment al·lucinant, ple d'oportunitats, ple de paranys també, però com a mínim sempre apassionant. Fer el Sancio de Universe, creatiu i expert en realitat virtual. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Tot em sembla si estic amb tu.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saludem ara el professor d'estratègia digital, cofundador de Fox High School i autor del llibre Data o Data, Fernando de la Rosa. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Superbé.
Has entrat bé l'any?
Sí, tant que sí.
Sí, molt bé. Ets un dels pocs que ho ha fet, segurament, eh? Home, Fernando, que no és la primera vegada que ve el programa, avui volem parlar del que diuen que ja és, i encara usarà més, el petroli del segle XXI, que són les dades. La nostra vida cada vegada gira més al voltant de les dades, eh? Les que generem nosaltres a cada segon, les que ens envolten, Fernando?
Hi ha dues components. La primera és tecnològica. Tot el que tenim al voltant genera dades. El teu mòbil genera dades. Tens rellotge per mesurar l'activitat? Genera dades.
M'estàs posant molt nerviós, ja, eh?
Doncs, i dades tenim al voltant nostre perquè tenim catxarros,
sí,
que mesuren un munt de coses. Però l'altre factor que és determinant és entendre que l'ésser humà vol millorar sempre. Des de fa anys, si vols millorar la teva vida, necessites dades per saber si estàs progressant o no estàs progressant. Tot el que es mesura, millora. Tot el que no es mesura, empitjora. I és així de simple. És, gràcies a les dades, tenim una perspectiva més objectiva si estem progressant o no. Llavors, hi ha dues components. Mm-hmm. La tecnologia ens soluciona aquesta perspectiva que tenim els éssers humans de provar de millorar en qualsevol aspecte de les nostres vides.
I la tecnologia ens ho permet, perquè suposo que abans també es mesuraven dades, però que la facilitat i l'accés al que tenim avui en dia no és el mateix, no? Hi ha molta gent que usa les dades per estar bàsicament informats, no? Però, en canvi, no les té en compte per prendre decisions. Allò, dius, què vols dir quan parles d'això?
Sí, l'exemple és, t'ha passat alguna vegada que estàs conduint en el cotxe i de cop i volta el GPS et diu, a la dreta, i tu, sí, home. Si jo sempre he anat per l'esquerra...
Sempre em passa això.
I què fas? Vas cap a l'esquerra o a la dreta?
Ara he après a fer cas del Google Maps.
Home, ja t'ha rendit.
Però he trigat molt a fer-ne cas, eh?
Doncs aquest és el millor exemple per entendre que hi ha un dispositiu que té millor informació que nosaltres, sí, en temps real, i que pren millors decisions que nosaltres. Per això passa contínuament en el món de l'empresa. Hi ha molt de treball per fer una analítica d'un cas, d'un projecte, i arriba el moment de la decisió i el jefe diu, saps què? No a la dreta, a l'esquerra, perquè jo, amb la meva experiència, sé que sempre funciona a l'esquerra. Llavors, encara avui, a les dades les fiquem en dubte. Sí? No confiem. És com al començament amb el GPS, que tu deies, no, què dius tu ara? Doncs home, estem en aquest moment...
Aquest camí l'he fet tota la vida.
I és l'experiència que ens condiciona la interpretació que fem de les dades.
A mi, entenc perfectament tot el que dius, però em costa posar tots els ous a la cistella de les dades per entendre'ns, saps?
Clar, perquè tenim...
Vull dir, el factor humà també ha d'intervenir en algun moment.
Bueno, perquè sempre ens qüestionem. Però el que passa és que tenim uns esbiaixos, sí? uns sesgos.
Sí.
Sí? Quan tu llegeixes unes dades, tu les interpretes d'una manera diferent a les que jo la interpreto. Si jo et dic, quina és l'audiència del programa, tu ho veus com molt bé, i hi ha una altra persona que diu, encara no és suficient.
I la competència diria que és dolenta.
I la competència diu
que és dolenta.
I no tindria raó. Exacte. Llavors, fixa't, avui en dia... Amb una dada que considerem objectiva, cadascú l'interpreta d'una forma diferent. No tenim cultura per llegir correctament les dades, ni tampoc sabem treballar-les correctament, i menys poc sabem comunicar amb les dades, perquè utilitzem les dades amb una certa malícia, amb intenció. Sí, home, tu saps que l'Excel és una màquina increïble per torturar dades i finalment diu el que tu vols, no el que realment és. Llavors, encara estem molt lluny de saber utilitzar les dades amb el seu potencial.
Però posa'm un exemple concret. A la meva vida personal, com puc fer servir les dades per millorar la meva vida?
Molt bé. Dormir. Quan has dormit avui?
No ho sé, he anat a dormir i m'he llevat.
Ho mires?
No
ho mires o no?
No.
De tant en tant.
No, ho miro.
Fas esport?
Sí.
Sí? Què fas? Corre?
Sí, nedar, per exemple. Sí.
Fantàstic. I mesures el temps de natació durant tot l'any. Quantes vegades hi vas?
Sí, però no? Això, el rellotge m'ho diu tot, clar.
Vale, perfecte.
Quilòmetres que he fet, la velocitat, la intensitat, tot
Tothom
això.
Tothom té alguna cosa que li interessa, llavors comença a mesurar amb dades. Tu, la natació. Hi ha d'altres que es fixen molt al saldo del banc. Sí, perquè els interessa.
Aquest també me'l miro bastant, sí.
Aquest millor no mirar-ho ara.
No, sí, exacte, sí.
Llavors, gràcies a això podem jugar amb dades. Jo, per exemple, jugo a tennis i recullo totes les estadístiques del tennis per saber si milloro, per saber què tinc que canviar i per saber, depenent del tipus de rival, quin és el joc que tinc que fer. Llavors, les dades pots tindre tres funcions. Pots estar informat, sé més o menys com estic evolucionant amb la natació. La segona és, m'orienten, estic millorant o empitjorant, sí? Tinc que fer més o tinc que fer menys. Uh-huh. I l'altra és, em corregeixen. Sí? Llavors, podem arribar a corregir la nostra activitat gràcies a les dades.
Perquè ens dona elements que nosaltres amb la intuïció ens passen totalment desapercebuts, suposo.
La intuïció,
aquesta és la clau.
La intuïció és una miqueta curiosa perquè ens, per una banda ens ha estat molt útil durant molts anys, d'altra banda no ens serveix en el món actual. La intuïció ens distorsiona. La intuïció al final és un atajo que té
una drecera,
una drecera que té la nostra ment per no consumir massa calories pensant. Sí? La intuïció és molt útil quan tens molta experiència en una cosa i l'entorn no canvia. Si tu saps que el menjar està allà i sempre has anat a aquest puesto, trobaràs menjar. Ximpun. Però avui en dia, on l'entorn canvia tan ràpid, la intuïció ens distorsiona. No ens ajuda a prendre bones decisions perquè l'entorn canvia massa ràpid.
Val, ara suposo que molta gent està prenent notes per canviar la seva vida a partir del que ens estàs explicant de les dades, però també hi ha molta gent que està dient aquí hi ha una oportunitat de futur, no? Per aprendre a estudiar. Vull dir que ser analista de dades deu ser una professió amb molta projecció, no?
Sí, però ens queda molt lluny, a tu i a mi, ara començar a ser analista...
No, tu i jo no.
No,
segur que no.
Però tothom té la necessitat avui en dia de millorar la seva habilitat en treballar amb dades, aprendre a llegir dades i comunicar-se amb dades. Això és transversal, tant se val si ets professor d'escola, ets directiu d'una empresa o periodista, tu tens que millorar en aquesta habilitat. Llavors, això no és simplement ser analista del Big Data i amb eines que sonen super Python i sonen com molt guai. No, això afecta a tothom. Abans has dit, les dades són el petroli. No, les dades és l'electricitat del segle XXI.
Directament.
Llavors, l'electricitat tu no la veus, però és per tot arreu. La necessitem per qualsevol cosa. I tu, si vols millorar professionalment, tens que millorar aquesta habilitat d'entendre l'electricitat.
Doncs aquestes són les coses que ens volia explicar avui el Fernando. Cofundador de Fox Size School, ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ja sóc una mica millor, ja.
Molt bé, molt bona nit a tots.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Indústria 4.0.
Si us interessa mínimament la moda o el disseny, o senzillament si aneu per la vida, us haureu adonat que cada temporada hi ha una sèrie de colors que són tendència. Per què passa això? És una coincidència o hi ha alguna cosa al darrere que és interessant conèixer? En volem parlar avui d'això amb la Núria Aymerich, que és secretària general de la Fundació Indústria. Molt bona nit.
Molt bona nit. Què tal?
I també avui vens acompanyada, eh?
Sí.
Amb l'Encarna Ruiz, que és directora del Create Lab de l'Escola Superior de Disseny ESDI. Què tal?
Bona nit.
Moltíssimes gràcies per venir. D'entrada, situem-nos una mica, què és l'ESDI?
L'ESDI és una escola universitària de disseny que té 30 anys d'existència, en la qual passen coses molt maques, que és la creació de coneixement en aquest àmbit, tant en l'àmbit de la moda com en el disseny de molts dels productes que estan a la nostra vida. Per tant, té molts alumnes que es formen per aportar totes aquestes innovacions en el nostre món. Innovacions que també tenen molt que veure, per exemple, amb l'economia circular, amb la sostenibilitat, per tant, dissenyar productes des del primer moment per fer un món més sostenible i perquè tinguem també una moda en els diferents àmbits plena de colors, que és el que avui parlarem.
O sigui, avui parlarem dels colors. Escolta, a Catalunya encara és el que havia estat en tema de disseny? Encara som...
Jo diria que no encara, sinó som.
Som,
clarament.
Perfecte.
Un referent en el disseny en
ens
molts
mantenim.
Àmbits.
Molt
ens
bé.
Mantenim i creixem.
Val, has portat a l'Encarna per què?
Doncs perquè ens explicarà Intercolor com a Congrés Mundial del Color i l'Encarna n'és la responsable aquí a Espanya, perquè em sembla que és una iniciativa que a tots els ciutadans de Catalunya li interessarà molt saber quins són els colors que vindran i per què i com s'elegeixen aquests colors a les nostres vides.
La pregunta ja l'ha fet la Núria, Encarna. D'entrada, abans d'entrar en matèria, què és això del Create Lab que tu dirigeixes? Què s'hi fa, el Create Lab?
Pues mira, és un espai molt interessant, és un open lab, un laboratori de tendències socials que el que fem és investigar, analitzar el que està passant en el nostre voltant, culturalment, políticament, socialment, per convertir-lo en propostes per dissenyadors i en aquest cas també per cartes de color. El color surt de lo que passa a la societat.
El color surt del que passa a la societat?
Sí, senyor.
Això, ai, m'interessa molt. M'agrada molt això. Escolta, fa un parell de mesos es va celebrar un congrés mundial a Barcelona, precisament,
sí, sí,
que es diu Intercolor. Què és important, per què? Bueno, jo ho sé, però t'ho pregunto així. Què s'hi fa en aquest congrés?
Bueno, nosaltres som Intercolor Espanya des de l'any 2012 i llavors el que fa Intercolor és reunir cada 6 mesos a 17 països de tot el món per parlar sobre els aconteixements que estan passant al món i d'allí surten les cartes, la proposta de cartes de color internacionals, que són les que van a parar a la indústria internacional, no només de la moda, sinó de tots els productes,
però,
serveis,
perdona,
i experiències.
Però quan estem a Estats Units estem parlant del que passa al món?
Ja.
El que passa en quin sentit?
En sentit cultural, sobretot.
Cultural.
Fonamentalment, sí, sí.
I això es trasllada en un color després,
sí,
o en
sí, sí,
colors que seran,
sí, sí,
tendència?
Sí, sí. I és més, te diré que Intercolor el que té de positiu és que el color no és l'objectiu, el color és la conseqüència de les nostres trobades. Lo interessant realment és observar com cada país està aportant coneixement sobre tot això que està passant a nivell polític, econòmic, social, etcètera, etcètera, que repercute directament a la cultura i com les persones viuen d'una manera en funció de lo que està passant i nosaltres lo tenim que convertir en cartes de color per la indústria.
I amb quina relació es treballa? Perquè, clar, això demana molta interrelació amb la indústria, té moltes conseqüències la decisió o les decisions que es prenen sobre el color, no?
I tant, i tant. En 2 anys d'antelació, de fet, a Barcelona.
2 anys?
A Barcelona hem fet la tendència tardo-hivern de l'any 2024 25, és a dir, que nosaltres ja sabem en el 24-25 el que nos portarem.
I ens ho pots dir o no?
Clar.
Ah, sí?
Sí, i tant.
Hombre, doncs digues.
Home, us podria dir, per exemple, com a exemple de lo que està passant ara, abans de dir-te el color de l'any 24-25, el que sí que dedica aquest any, Pantone ha decidit que el 2023 és l'any magenta. Magenta, perdó, el meu català.
La Núria Lingú és magenta, avui.
Sí, 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 és magenta. I saps per què? Perquè és un equilibrador de les emocions. És un color de la família de los vermell que equilibra emocions. En una situació de crisi com la que tenim en aquest moment, necessiten colors molt forts per equilibrar les emocions.
Home,
buscar el mínim de microfelicitat que no es pot aportar el color.
És que ara m'està imaginant, amb la inflació tal com està, amb la crisi, tot plegat, tots anem de gris i de negre
no,
pel carrer,
no, mai,
seria un
mai,
desastre.
Mai.
Vols que t'expliqui? Aquesta jaqueta estava caminant per València, de pressa, per un carrer, i la vaig veure dintre d'una botiga. Vaig entrar directament,
i et
la
va
vaig
cridar,
comprar
va
i me'n vaig anar. És a dir, fixa't com connecta amb l'emoció del moment,
sí, sí,
el color.
Totalment.
No vaig ni dedicar-me a buscar ni a observar. Caminava pel carrer i la vaig veure a dintre d'una estanteria.
El color és emoció. Sí, sí,
el color és emoció.
Totalment. Val, per tant, ella porta el d'aquest any.
El d'aquest any.
Ja.
I el de 2024, quin serà? Doncs pues mira, tenim la proposta de tots els països que són membres d'Intercolor hem coincidit en que seran taronja, sí, groc. Saps per què? El color taronja és el color de la renovació, de la joventut i del dinamisme. I el groc, en aquest sentit, positiu també.
Saps que el taronja és el meu color preferit?
Sí?
Sí. Les meves filles estan molt en contra de mi.
Sí, sí, jo crec que sí. A casa meva també estarien en contra teva. Però el meu és el groc, mira per on.
El groc?
El groc.
A mi costa
una mica més. Bueno, és un color que ara és molt polític, però en el seu sentit positiu és un color molt jove.
Clar, Núria, aleshores, el que estàvem dient, no? Ells prenen aquesta decisió I tot això, d'alguna manera, arriba a la indústria, tot està interrelacionat, en definitiva, no?
Absolutament. A veure, primer hem de dir que l'ESDI neix de, com a proposta d'una escola universitària de diferents industrials del món tèxtil. Per tant, ja expressen una necessitat de crear coneixement per aplicar a la indústria. Uh-huh. Llavors, la indústria, el que fa és, la indústria i la indústria tèxtil, en aquest cas, el que fa és incorporar el coneixement que es genera i que es crea d'una manera científica i rigorosa.
Clar.
Per tant, avui, la nostra indústria està totalment pendent de les cartes de color que genera Intercolor, i en aquest cas, a través de l'ESDI, per incorporar-la en els seus dissenys, en els seus mostraris i en els seus productes.
Tinc una pregunta. I si una empresa decideix anar a la seva? Una empresa de cotxes, per exemple, que també deuen fer servir les cartes que predominen i tot plegat. Un dissenyador diu, no, jo passo del fúcsia avui, que tot sigui verd amb polla.
No creguis que passen tant, eh?
Clar, per això, tothom no sap... deu ser, no? No
a veure, altra cosa, jo crec que observen, coneixen, saben i van al darrere d'aquestes cartes de color. Altra cosa és que personalitzin segons un disseny propi, però persegueixen les cartes de color.
Les cartes són amples, no se limiten a dos colors ni a tres, és a dir, tenen una tanta amplitud. I sí que és cert que les empreses no passen del tot del color, no. Ni tampoc de lo que hi ha darrere del color, perquè tu m'has demanat què passarà en el 2024-25. Però jo t'he dit que nosaltres fem prospectiva, estem parlant ara del que passarà a partir de lo que està passant ara. Saps en què se basen les tendències de color de les cartes del 2024? Precisament en dos temes, que són els dos temes tendència, macrotendència a nivell internacional ara mateix, que són la búsqueda immediata de la microfelicitat. L'equip espanyol li ha denominat escape, aquesta carta. Buscamos escapar. Escapar per què? Perquè estem saturats. I per una altra banda, l'ecologia. Tots els països han treballat al voltant d'aquests dos conceptes, curiosament, perquè estem en una situació de crisi internacional. La indústria ho sap i sabe que per buscar productes, experiències i serveis que siguin novedosos, siguin innovadors i siguin impactant en el mercat, tenen que seguir molt de prop aquestes tendències socials.
Em sembla superinteressant. Podria estar 3 hores parlant per fer-vos preguntes sobre els colors, però no tenim més temps. Que bé, jo vaig de negre avui malament, no?
No, el negre és un color molt, molt, molt elegant.
Ah, gràcies.
Sí, tu no saps que els colors, quan els dissenyadors quan se reuneixen entre ells, sempre van de negre.
Sempre van de negre, els dissenyadors, sí que ho tenen, això. No només Armani anava amb la samarreta negra, no. És veritat, sí, jo vaig de dissenyador també una mica. És la millor manera d'acabar l'entrevista, l'has triat molt bé aquest final. No, de veritat, bromes a banda. Núria Encarna, moltíssimes gràcies per haver vingut a la Revolució i per haver-nos obert aquesta finestra cap a la importància que tenen els colors per la indústria, per la societat, per les emocions, per la vida, en definitiva.
I per Catalunya.
I per Catalunya.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de la coach motivacional nord-americana Marsha Petrisu. Una d'aquelles frases que ens haurien de repetir molts matins. Una frase que també és bona com a propòsit del nou any, per cert. És aquesta. Cada dia és un nou començament. Tracta-ho d'aquesta manera. Allunya't del que podia haver estat i busca el que pot ser. Gràcies, equip. Gràcies, oients. Fins demà diumenge, de manera excepcional, només a app i web.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo.
Tinc un cel. Qui sóc jo per dir-me que no? Si veig... Jo només vull veure elefants volar. Comptant les llàgrimes, el buit ha pres a caure cap amunt.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.